Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
A Catalunya hi ha centres educatius en estat molt precari. Alguns s'eternitzen en barracons anys i anys, altres cauen a trossos perquè pràcticament no s'han reformat en dècades. Fins i tot els pedaços que s'hi han fet ja no aguanten. Centres on els nens hi estan encabits com sardines, d'altres que no tenen ni pati i han d'anar a parcs públics propers, escoles on s'han de fer tres torns de menjador perquè els ha quedat petit. Avui ens fixarem en la queixa de tres centres, concretament. Un és l'Institut Vallvera de Salt.
Ens deixen desenvolupar parats i estem esgotats.
Professors i alumnes han fet aquest matí una protesta per denunciar que el centre està massificat i que els falten recursos per atendre els alumnes més vulnerables. I a l'Hospitalet de Llobregat...
Aquest curs l'hem començat amb el gimnàs clausurat perquè va caure el sostre. El menjador té el sostre en molt mal estat.
I els alumnes han de pujar l'escala arrambats a la paret perquè hi ha una escletxa estructural. Tot això en una escola del barri de Santa Eulàlia, l'Hospitalet, com us deia, més la Milagros Cons Arnau. Divendres també es manifestaran per reclamar que arribin ja, d'una vegada, els més de 3 milions d'euros de pressupost per reformar l'escola. Estan aprovats des de fa 3 anys, però encara no s'ha fet res. I famílies i professors es pregunten què més ha de passar perquè s'hi posi remei. I en un altre institut, el Joan Mercader d'Igualada...
Les aules a primera hora estan a 14 graus, fins allà a les 12 de migdia encara no arribàvem als 17 graus, estàvem a 16.
I així porten 3 cursos sense calefacció, que es va espatllar i per ara només s'ha reparat en una cinquena part de la superfície. Els edificis s'han d'actualitzar i podem entendre que de vegades es trigui a fer perquè costi trobar la partida pressupostària o per simple burocràcia, però tant temps? Si fos una oficina, trigaríem tant a resoldre els problemes d'estructura, d'espai, de calefacció, d'aire condicionat? Perquè en una escola, sí.
Catalunya al dia.
Som dimecres 26 de novembre. Abans d'ahir us anunciàvem la decisió que els pescadors estaven esperant perquè la majoria es quedaven a terra, perquè ja havien esgotat la quota. Ara tenen 13 dies més fins a acabar l'any per poder sortir a pescar. Però què passa, Quim Balaguer? Bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs passa que els pescadors de les comarques de Tarragona opinen que aquesta ampliació de 13 dies arriba tard i que no n'hi ha prou.
Nosaltres pensàvem ja que ens donarien dies suficients per arribar a final d'any. Doncs les barques tindran que fer dies de festa, encara accessoris. Nosaltres pensàvem que ja pescaríem amb normalitat fins a final d'any.
I un altre anunci que alguns també esperaven.
Gairebé m'esquiava a sobre.
Ens hem tret el cuquet.
Pues el primer dia no ens podem queixar.
És la primera i m'ho farà pitjor, la veritat.
Des d'avui ja es pot esquiar. Masella, la Cerdanya, ha estat la primera estació que ha obert.
Llàstima que el fort vent no ha permès obrir totes les pistes. Les perspectives per la temporada són molt bones.
Cop d'ull també a les carreteres. Com tenim el trànsit? Equip viari, Txell Garrigam.
Bon dia, Estel. Doncs la principal incidència la tenim a l'AP7. Un camió ha perdut la càrrega i talla la circulació de dos carrils assobirats en sentit sud. Hi ha uns 6 quilòmetres de retenció amb cua que comença gairebé a tocar de Martorell. I avui també tenim afectacions per neu. Està tallada la BB-baixa 4024 al Coll de Pal i és obligatori l'ús de cadenes al Port de la Bonaigua i també al Pla de Paret.
I pel que fa al temps, Jofre Genuer, ara ho dèiem, a Masella hi feia molt vent, bufa tant a tot arreu?
Doncs, sobretot al nord del país, comarques com el Ripollès, el Berguedà o l'Alt Empordà, o en general el Pirineu Oriental, és on es mantenen els avisos d'aquest risc alt de superar els 90-100 km per hora. A Portbou s'ha arribat als 145, per tant, una bona ventada de primera divisió i amb molta precaució, amb aquest torb que encara es manté a tota l'àrea del Pirineu, tot i que la nevada sí que ja va clarament de baixa. Aquesta tarda ja no n'esperem de nevada, potser alguna volva s'escapa cap a l'Aran, però en general ja podem donar per acabat aquest episodi que ha donat gairebé 45 centímetres a certes cans a les zones més elevades de l'Alt Pirineu, doncs superant-se o arribant gairebé al mig metre. Sobretot per les properes hores, a part del vent, indicarem que el fred s'incrementa. Per tant, avui màximes una mica més curtes, a més el vent doncs agreuja aquesta sensació, i la propera matinada els termòmetres que toquen fons amb glaçades una mica més generals, arribant puntualment al prelitoral i intenses sobretot en punts de muntanya. Demà farà més bo amb temperatura recuperant-se.
Quan faltin 6 minuts per les dues, els esports, amb quins titulars avui, Montse Raya?
Doncs el Barça queda frenat a la Champions masculina de futbol després d'encaixar un 3-0 al camp del Chelsea. Els blaugrana són 15ens amb 7 punts. S'allunyen de la classificació directa per als vuitens de final. I en bàsquet, retorn de Pasqual, Xavi Pasqual, al Palau, 9 anys després, en el partit Barça-Esbel d'Eurolliga, 8:45, amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Justament a l'Eurolliga femenina, l'Uni Girona juga avui a la pista del Bourges francès. A les 8 del vespre, les gironines busquen fer ple de victòries a la competició, mentre les franceses són segones a la classificació. En hoquei patins, a la Lliga femenina, el Vila-Sana buscarà aquest vespre a les 9 contra el Benvibre tornar al camí de la victòria. Les del Pla d'Urgell reben un Benvibre que ara mateix és la revelació de la temporada, segon classificat. I els jugadors del Nàstic creuen que estan obligats a aconseguir una segona victòria contra l'Hèrcules al nou estadi amb Cristóbal a la banqueta. Els granes volen tornar a enganxar-se a la zona de play-off d'ascens a segona.
Som el Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central. Són la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs comencem avui aquest Catalunya al dia amb diversos fronts de centres educatius que estan en un estat precari. Per exemple, els professors de l'Institut Vallvera de Salt, el Gironès, denuncien que se senten desemparats pel Departament d'Educació. La gota que ha fet vessar el got ha estat l'anunci que es queden sense educadora de cicles formatius. Anem, doncs, cap allà, cap a Salt. Núria Peraire, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
És un centre, aquest, de màxima complexitat, l'Institut Vallvera. Reclama personal que es dediqui a donar suport social perquè diu que no donen l'abast, no?
Doncs sí, aquest és un centre, perquè us en feu una idea, amb més de 1.000 alumnes d'orígens familiars molt diferents, amb famílies en situació vulnerable. Els professors estan farts, ens diuen, perquè no només han de procurar ensenyar per garantir el futur educatiu, sinó que han de fer front a molts problemes socials. Perquè, ho entengueu, el 80% dels estudiants de l'ESO tenen necessitats educatives especials, ens asseguren que tenen 30 alumnes per classe i que a totes les aules hi ha algun estudiant amb problemes. Ens ho expliquen concretament. Hem parlat amb dos professors de cicles formatius, la Majo Jové i el Joan Roca.
De setembre a ara, que tants pocs mesos, intents de suïcidi, abusos per part de familiars... O sigui, vivim en aquesta realitat. Hi ha moltes realitats que dius, ostres, com les intentem acompanyar.
Ens trobem amb alumnat que té trastorns mentals, problemes d'alumnat que ve, ens ve i ens diuen que han estat desnonats, que han passat la nit a l'hostal.
Es tracta, com sentíem, d'un centre d'alta complexitat, com tots els instituts del municipi de Salt. Ja fa un temps es van quedar sense educadores socials i ara s'han quedat, doncs, sense l'educadora de cicles formatius que assessora i guia els alumnes. Es queixen, per tant, que tenen massa alumnes, que no els poden ajudar en totes les problemàtiques i reclamen més recursos. A partir de les 2 d'avui al migdia han convocat una manifestació davant la seu de la Generalitat aquí a Girona per llegir un manifest i fer arribar la seva reivindicació.
Entesos, gràcies, Núria Peraire. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I on també preparen una manifestació és a l'Hospitalet de Llobregat, concretament les famílies de l'escola Milagros Consarnau fan una crida a participar aquest divendres a la tarda a la protesta que estan preparant per denunciar, en aquest cas, l'estat de deixadesa del centre, que, segons diuen, compromet la seguretat dels alumnes i també dels seus treballadors, dels professors. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia.
I concretament demanen a la Generalitat i a l'Ajuntament una reforma integral d'aquesta escola.
Sí, és que el centre cau a trossos i fins ara s'han anat posant pedaços. Així ho diu l'AFA, que també denuncia les pèssimes condicions estructurals d'aquest edifici, i en aquest sentit recorda que l'any passat ja va caure part del sostre durant una classe de música i que els alumnes havien de pujar arrambats a la paret davant la presència amenaçadora d'una escletxa estructural a l'escala. A més, aquest curs va començar amb el gimnàs tancat durant tot un mes, també per la caiguda del sostre. La protesta arriba 3 anys després de l'aprovació d'un pressupost de 3 milions d'euros per una reforma que no ha arribat, uns recursos que ara amb la inflació faran curt. Ignasi Escudero és membre de l'AFA.
El pressupost que es va aprovar fa 3 anys, que és de 3 milions d'euros, ara ja no servirà per tot el que s'havia previst. El que demanem és que s'executi aviat i que, a més, recalculi aquest pressupost, perquè amb la inflació, l'encariment dels preus que hem experimentat en els últims anys, aquest pressupost ja no dona per tot el que havia de donar.
Clar, i la pregunta seria, per què no arriba aquest pressupost? Per què no es fa la reforma prevista? Has pogut parlar, David, amb el Departament d'Educació, eh?
Doncs sí, al Departament ens asseguren que els 3 milions estan aprovats, com ja sabem, que l'any passat es va fer un procés participatiu i que durant els pròxims mesos es preveu que el projecte de rehabilitació tiri endavant. El Departament afegeix que, mentrestant, s'han fet actuacions de millora, per exemple, de climatització o de fusteria amb un pressupost de gairebé 210.000 euros i que també s'ha canviat l'escala d'emergència.
Molt bé, doncs gràcies, David. Bon dia, també.
Adéu, bon dia.
I on també hi ha hagut manifestació de la comunitat educativa és a Igualada, va ser ahir, per la falta, en aquest cas, de calefacció per tercer any consecutiu a l'Institut de Secundària Joan Mercader. Centenars de persones, alumnes, pares, professors, van omplir la plaça de l'Ajuntament i ara les famílies estudien fins i tot accions legals contra el Departament d'Educació. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta és la situació diària de pràcticament els 700 alumnes, ara que ha arribat el fred, com explica el president de l'Associació de Famílies, Utger Costa.
Les aules a primera hora estan a 14 graus i sobretot les 3 primeres hores els alumnes i els professors no estan còmodes, passen fred i fins que no avança el dia no comencen a estar una mica, diguem, còmodes, però tot i així, fins allà a les 12 de migdia encara no arribàvem als 17 graus, estàvem a 16.
Hi ha un problema amb les conduccions de la calefacció que necessita inversió per fer la reparació. Fins ara s'ha arreglat l'equivalent a una sisena part de la superfície del centre, que és una part de la planta baixa, però queda la resta de la planta baixa i les classes del primer pis orientades a nord, segons explica aquest responsable de les famílies del centre, que s'ha reunit ja amb els serveis territorials i també l'Ajuntament. La paciència, però, s'està acabant.
Aquest any ens hem trobat que tampoc s'ha fet res i ja no podem acceptar només promeses, sinó que hem tingut d'agafar i demanar concrecions, que hi hagi dates de resolució, no? Perquè sí que se'ns ha tornat a prometre que es tornarà a arreglar a l'estiu, però aquest cop ja no podem agafar, perquè ja ens ho han incomplert una vegada.
Preguntat al Departament d'Educació, el que diuen és que ara s'està executant l'obra de la fase sud i que la tercera i última fase estarà inclosa en les obres de reforma, ampliació i millora del 2026. Diuen que s'està treballant per solucionar els problemes al més aviat possible.
Minuts i mig per arribar a un quart de dues. Dues de cada tres dones han estat víctimes al llarg de la seva vida d'algun tipus de violència sexual aquí a Catalunya, segons l'enquesta de violències sexuals del Departament d'Interior. A més, una de cada quatre dones ha patit violència sexual digital, com ara la difusió d'imatges o vídeos íntims. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
A veure, és una enquesta que s'ha fet a gairebé 9.000 dones, que això és una mostra molt, molt àmplia, molt extensa, eh? A quines conclusions s'ha arribat?
Mira, aquí trobem una peça més d'aquest mirall trencat que anem explicant cada dia, amb dades del Clínic, amb dades ahir dels Mossos.
Sí, perquè ahir recordem-ho que era 25ena, el dia per l'eliminació de les violències masclistes, i van sortint dades tots aquests dies.
I aquí tenim aquesta enquesta que ens diu que moltes violències s'han normalitzat, com ara les agressions sexuals en l'àmbit de la parella. Moltes dones no han estat conscients fins que han respost l'enquesta que havien sigut víctimes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, subratlla a més que aquestes violències s'han consolidat.
El 67,3% de les dones declara haver patit algun fet de violència sexual des dels 15 anys. Per tant, la violència sexual no és algo puntual que et pot passar en un moment determinat de la teva vida, sinó que és algo massiu, excepcional i estructural. El problema és present, és continu i no només és una experiència viscuda en el passat.
I un tipus de violència, hi posàvem molt èmfasi, perquè ha centrat bona part de la commemoració del 25ena aquest any, eren les violències digitals, són aquestes que es produeixen a través de les xarxes socials.
Exacte, les digitals, eh? Ahir els Mossos ens deien que havien pujat un 20% les denúncies. Doncs Alba Alfagema, cap de Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals, n'ha destacat aquest increment que també es veu en aquesta enquesta. De fet, una de cada quatre dones declara haver-ne patit alguna des dels 15 anys. També són les que deixen més seqüències. seqüeles.
Com a màxim impacte psicològic traumàtic ens trobem la violació i en segon nivell, el segon fet on les dones expliquen, reporten un major impacte psicològic és en aquesta amenaça de difusió d'imatges o de vídeos íntims.
L'estudi constata que només el 6% de les enquestades van denunciar les agressions. Aquesta enquesta no es feia des del 2019 i el Departament d'Interior ha anunciat que a partir d'ara es farà cada dos anys.
Molt bé, doncs entesos també. Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
Avui compareix als jutjats de Sabadell l'home investigat pel crim de la dependenta d'una sabateria de la ciutat l'any 2007. És un cas, us ho vam explicar aquí al Catalunya al Dia, que s'ha reobert 18 anys després perquè la policia científica dels Mossos d'Esquadra ha trobat indicis que vinculen el principal sospitós, que és un lampista de 74 anys, amb l'escena del crim. L'advocat de la família de la víctima li demana presó provisional sense fiança. Anem doncs cap a Sabadell. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, els fets van passar al febrer de 2007 i el sospitós, com deies, és un lampista que aquell dia va fer una reparació a l'establiment on treballava la víctima. Ana Maria Milán, que tenia 41 anys, la van trobar morta a la rebotiga amb ferides d'arma blanca i un fort cop al cap. 12 anys després, el 2019, els Mossos van trobar una empremta de l'home en un tiquet que era el moneder de la víctima. El van detenir, però finalment va quedar en llibertat per falta de proves i el cas va quedar provisionalment arxivat. Ara s'ha reobert, com va avançar Catalunya Ràdio, perquè no noves tècniques forenses han permès als Mossos trobar noves proves, restes de plom, ferro i cobalt a la roba que duia la víctima aquell dia, elements que fan servir els lampistes. També les càmeres del carrer van captar l'home entrant i sortint de l'establiment. Inicialment es va pensar que es tractava d'un robatori, però després ha agafat força la hipòtesi d'una agressió sexual que la víctima hauria rebutjat. Amb la reobertura del cas, l'advocat de la família d'Ana Maria Milán, Raúl García Barroso, demana l'ingrés a la presó sense fiança de l'investigat.
Una funcionària del jutjat, que va ser la que va escoltar com el senyor Oltra va manifestar de forma sorpresiva per tothom que l'homicidi es va produir amb un cúter. Aquest fet no havia transcendit públicament. Les noves proves, no, de la detecció de metalls propis de l'ampista, la roba de la víctima, el fet de trobar una impremta en un tiquet dins del moneder. Tota aquesta suma d'indicis aporta, diguéssim, a l'autoria d'un assassinat davant un judici imminent, hi ha un risc de fuga i hi ha una possible influència de l'investigat cap a possibles testimonis.
Els Mossos, també ens explica l'advocat, van traçar un perfil d'agressor sexual de l'investigat. Avui la jutge, titular del jutjat número 5 de Sabadell, li ha comunicat a l'investigat que el cas es veurà amb jurat popular. L'home és encara a les dependències judicials pendent de la decisió de la jutge.
Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
Un quart i dos minuts de dues. I tenim en marxa una operació dels Mossos d'Esquadra contra una xarxa dedicada al tràfic de medicaments il·legals, anabolitzants i blanqueig de capitals. Quim Codines, bon dia.
Bon dia. L'operació iniciada aquesta matinada mobilitza uns 150 agents i s'estén per diversos punts de les demarcacions de Barcelona i Tarragona, on s'escorcollen habitatges i empreses presumptament vinculades amb la xarxa delictiva. L'operació està dirigida per la Unitat Central de Consum i la Unitat de Blanqueig de Capitals, amb suport d'agents de l'Europol i de la policia d'Estònia per dur a terme investigacions en les estructures societàries que té la xarxa criminal a l'estranger i que utilitza per blanquejar capitals. El procediment continua sota secret d'actuacions.
Doncs seguim amb més coses. El govern compra 1.000 pisos més a la immobiliària de la Caixa per convertir-los en habitatge de lloguer protegit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquesta adquisició per gairebé 90 milions d'euros en 15 municipis. Albert Prat, bon dia.
Bon dia. El que és el mateix, el govern ha pagat per cada habitatge de mitjana 82.000 euros i aquests pisos estan repartits principalment entre Barcelona i les ciutats metropolitanes, però també a Lleida, Tarragona, Tordera o Olot. Tal com ha explicat Salvador Illa, aquesta compra servirà perquè els 1.000 pisos no passin al mercat lliure i, per tant, es pugui garantir que seguiran sent de lloguer assequible.
És una inversió que fa el govern de Catalunya. Rescatem pisos
del mercat per convertir-los en habitatge que tindrà la condició permanent d'habitatge protegit. En habitatges que estaven a punt de perdre aquesta condició d'habitatge protegit i que, per tant, les persones que vivien podien veure que s'incrementava el seu lloguer.
Aquesta compra se suma als 900 pisos que durant l'últim any l'executiu ja ha anat comprant a la mateixa immobiliària de l'entitat per ampliar el parc d'habitatge públic.
Doncs relacionat encara amb aquesta crisi de la vivenda, avui el govern ha començat a negociar amb els comuns com es pot prohibir la compra especulativa.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha reunit amb una delegació dels comuns i també amb quatre experts en urbanisme per analitzar fins a quin punt és viable aquesta mesura, la de prohibir la compra especulativa d'habitatge. D'entrada, s'han compromès a fer un primer anàlisi amb tota la documentació sobre la taula abans d'acabar l'any per veure quin hauria de ser l'encaix legal i com impactaria sobre el mercat de l'habitatge si avui es prohibís l'especulació per llei.
Catalunya al dia.
10 minuts, haurem arribat a 2:15. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no ha superat la qüestió de confiança. Era la via alternativa per aprovar els pressupostos per l'any que ve, que no van rebre, us ho explicàvem la setmana passada, el suport del ple. Tot i això, és pràcticament segur, Anna Escura, bon dia.
Bon dia.
Pràcticament segur que acabaran entrant en vigor. Què ha de passar, doncs, a partir d'ara?
Doncs ara l'oposició té 30 dies per plantejar una moció de censura amb un candidat alternatiu a l'alcaldia que tingui el suport de la majoria absoluta del ple. Com que tot apunta que això no passarà, Jaume Collboni quedarà ratificat i els comptes quedaran aprovats automàticament el 29 de desembre.
Per tant, cap sorpresa al ple d'avui. Collboni ha rebut el suport d'Esquerra i el PSC, el vot en contra de Vox i el PP i Junts, i també l'abstenció dels comuns.
Exactament. El president del grup de Junts, Jordi Martí, ha retret que venguin una Barcelona idíl·lica.
Però sense solucions als problemes que ja hem denunciat darrerament. Problemes de convivència greus a barris com el Fortpienc, com el Sant Antoni, talls de llum a la prosperitat. La realitat és que avui la gent pateix més que mai i de manera més generalitzada.
Tot i les crítiques, la portaveu del grup municipal dels comuns, Gemma Tarafa, ha estès la mà a negociar amb l'executiu en el futur.
Vostè decidirà com vol acabar aquest mandat. Amb inacció, amb temes capdals per la ciutadania que podem revertir, o fent polítiques valentes, sense por. Si és així, parlem-ne.
Per acabar, l'alcalde ha destacat que l'1 de gener la ciutat tindrà pressupostos i que els han aconseguit sense pujar impostos ni a les famílies, ni a les pimes, ni als autònoms.
Aquest pressupost està parlant d'equipaments esportius, de zones verdes, de beques, de pla de barris, de promoció d'habitatge social. D'això està parlant aquest pressupost i sobre aquesta base no hauria de ser tan difícil posar-se d'acord.
Recordem que per primera vegada els comptes de Barcelona superen els 4.000 milions d'euros.
Inspecció de Treball ha sancionat amb més d'un milió d'euros una empresa subcontractada en les obres del Camp Nou per tenir treballadors estrangers sense els papers en regla. És l'empresa Extreme Works. La multa és el resultat de la denúncia que va posar Comissions Obreres per una cinquantena de treballadors turcs que no tenien els papers en ordre i que van ser acomiadats quan es van queixar. Inspecció de Treball ha pogut acreditar que 79 ciutadans turcs han treballat en la remodelació del Camp del Barça sense tenir els permisos en ordre.
Catalunya al dia.
Són 1:23. Avui tenim la reacció al que anunciàvem dilluns. De fet, és un anunci que arribava des del Ministeri, des del govern espanyol, via la Unió Europea, i és aquesta ampliació de les quotes per pescar. Doncs bé, els pescadors de les comarques de Tarragona i l'Ebre consideren que aquesta ampliació és insuficient i que, a més, arriba tard per moltes barques. Alhora, creuen que la mesura demostra que hi ha peix per poder sortir a pescar. Tarragona, Clara Chavarría Domingo. Per tant, l'anunci ha generat sensacions diverses, eh?
Hola, bon dia. Sí, perquè per una banda estan satisfets per disposar de 13 dies més per sortir a pescar i treballar per les festes de Nadal, que és quan el producte es paga millor. Tot i així diuen que no són suficients en molts casos i que la mesura arriba tard perquè hi ha moltes barques que fa setmanes que estan aturades. El secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, Xavier Domènech, té sentiments ambigus.
És una sensació una mica agridolça, no? Perquè per un costat
costat ens donen dies. També el fet de que ens doni dies és molt important pel fet de que ens estan donant una mica la raó de que el recurs no està tan malament com ens deien.
Des de la Confraria Verge del Carme de la Ràpita lamenten les restriccions, tot i haver aplicat les mesures correctores previstes. Joan Balaguer n'és el secretari.
El que estan és neguitosos per la incertesa que han tingut enguany de que si ara tenim tants de dies o tants de dies, i més quan has fet els deures i més quan saps que aquesta reducció de jornada se va fer en base a unes dades que estaven desfasades i mal calculades. O sigui, que el recurs està bé. S'han fet una sèrie de mesures que sí que han repercutit positivament amb el recurs.
El sector tarragoní i ebrenc reclama tornar a pescar 180 dies l'any perquè diuen que la quota actual és com pescar 5 mesos i no permet viure en 12. Alhora reclamen que hi hagi menys burocràcia i sigui més senzilla.
I ara us parlem del musclo zebra i de com està afectant les barques de pesca esportiva que navegaven pels pantans de Canelles i Santana. Això està situat entre la Noguera i la Franja. I és que n'hi ha desenes d'aquestes barques que estan aturades des de l'1 de novembre perquè s'hi ha prohibit tot tipus d'activitat nàutica fins que s'hi habilitin estacions de desinfecció contra el musclo zebra, aquesta espècie invasora. Lleida, Pere Joan Álvarez, alcaldes i pescadors troben que la mesura no té sentit i, a més, la consideren desproporcionada.
Així és. Fins ara la navegació en aquests embassaments ja estava confinada, és a dir, les embarcacions només tenen autorització per navegar en un únic pantà. L'única excepció eren les competicions de pesca, quan hi podien entrar i sortir barques de fora. Aquesta és la situació que més preocupava la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i per això han optat per prohibir qualsevol moviment fins que no es pugui garantir que es desinfecten cada cop que entren i surten de l'aigua. Elena Pérez és la responsable de l'àmbit de l'organisme de Conca.
I en el mientras se habilita una estación de limpieza, claro, se prohíbe la navegación porque así lo marca la normativa.
Ni els pescadors ni l'alcaldessa d'Àger, Mireia Burgués, no entenen per què s'ha prohibit navegar per evitar l'expansió del musclo zebra quan les barques autoritzades no es mouen del mateix pantà.
Considero que és una mesura desproporcionada, bàsicament perquè només poden entrar les barques, només poden entrar en aquest pantà, no? Doncs hi ha barques que des del mes d'abril estan a l'aigua, no han sortit.
Tot i això, l'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per habilitar una estació de desinfecció abans de Setmana Santa.
Primera esquiada de la temporada avui a Masella. L'estació de la Cerdanya ha obert portes i és la primera que ho fa al Pirineu. Anem, doncs, cap allà. Masella, Joaquim Albalaté, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Però ha estat una obertura marcada pel vent, dèiem, eh?
Doncs sí, perquè durant bona part del matí el vent no ha deixat obrir la zona més baixa de l'estació i només s'havia pogut obrir un telecadira fins fa poca estona, però des del migdia ja hi ha 10 pistes obertes. Tot i això, hi ha el fred, les pistes s'han omplert d'esquiadors que tenien moltes ganes de fer la primera baixada de l'any.
Una mica ventat, però bé, ens hem tret el cuquet.
Per el primer dia no ens podem queixar. Ja han hagut anys que només hi havia com a Oriola, que s'han tenint més obera, també.
Bé, mira, és la primera i m'ho farà pitjor, la veritat.
La pena és que has fet vent i no han pogut obrir l'altra telecadira.
Bé, jo era, com deia aquell, gairebé m'esquiava a sobre.
Ara feia 3 anys que Masella no podia obrir abans del pont de desembre. De fet, obren 3 setmanes abans que l'any passat i ho fa en bones condicions, amb mig metre de neu. Això fa preveure una bona temporada, segons Maite Martí, que és la directora comercial de Masella.
L'encarem amb unes bones expectatives, realment iniciar la temporada a un 26 de novembre contents. Això ha estat possible gràcies a aquestes nevades que hem tingut aquests darrers dies i això ha estat gràcies també a la inversió que aquesta temporada ha fet Masella. Hem fet una nova sala de màquines nova, però també és veritat que hem canviat molts canons per canons més moderns.
I aquí a la Cerdanya no només Masella estrena temporada aquests dies, també s'hi sumarà la Molina, que fa una estona també ha anunciat que avança l'obertura i ho farà dissabte, una setmana abans del que estava previst.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I a les comarques de Lleida, les estacions d'esquí alpí i nòrdic aspiren a repetir aquest any la xifra de forfets venuts l'any passat, és a dir, 1.400.000. Encara en una temporada que comença amb bones sensacions i amb la reivindicació de recuperar la Setmana Blanca a les escoles per engrescar els joves a practicar l'esquí. Aquest matí s'ha presentat la temporada a Lleida. En Pere Joan Álvarez i la Noelia Caselles ens en resumeixen les dades.
11 estacions d'esquí alpí nòrdic.
500 quilòmetres de pistes, la demarcació de tot l'estat amb més superfície.
2.200 llocs de treball directe.
8.000 llocs de treball induït.
317 milions d'euros d'impacte econòmic.
Aquest any, més de 14 milions d'euros en inversions.
En els últims 10 anys, 151 milions d'euros invertits.
I Noelia Gasellas, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que sensacions bones, aquí
sí,
també.
Sí, ho deia també el Joaquim, eh? Sembla que la neu i el fred acompanyen en aquest inici de temporada. Ara bé, són conscients de la necessitat de fabricar neu i en estacions com el Port del Comte, una de les que es troba més al sud, han hagut de prendre mesures per poder esquiar amb menys gruix de neu. Albert Estellaner és el director.
Hem passat unes trituradores de pedra que hem aplanat al terra, després tenim molt bosc a tota l'estació. Amb aquest bosc el que hem fet és com una biomassa, hem triturat, l'hem tirat a sobre, barrejat amb terra, amb fem, i hem sembrat herba. Això, amb una base molt petita, en tenim prou, encara que no ens nevi.
Dèiem també que reclamen suport a les administracions per atraure més públic, sobretot jove. Àlex Barés és el director general de Baqueira Baret i Enric Serra, el director de negoci de Ferrocarrils Turisme.
Jo crec que la neu s'ha d'apropar a tot Catalunya, no? I recuperar aquesta Setmana Blanca, nutrir la base d'esquiadors, no?
Quasi el 50% dels catalans esquien fora de Catalunya. Imagineu-vos-hi que ara tenim marge per anar pujant, no?
I dèiem, Noelia, que avui ha obert Masella, però les altres estan al caure, no?
Mira, et repasso les de les comarques de Lleida. Baqueira Baret, dissabte. Les estacions de Ferrocarrils, que són Espot, Portainer i Buitaull, el 4 de desembre. I l'endemà, el 5 de desembre, Port del Comte. I les de Nòrdic, si la neu acompanya.
Gràcies, Noelia. Bon dia.
Bon dia.
Doncs vinga, són 2:15 i repassem les notícies més clicades a la web i a l'app del 3Cat Info amb Marc Vidal. Com sempre, Marc, bon dia.
Vidal, bon dia.
A veure, avui anem d'estrelles Michelin, no?
Sí, no, d'aquestes estrelles Michelin que es van donar ahir al vespre. Són 4 restaurants catalans que aconsegueixen aquesta segona estrella i n'hi ha 2 que s'estrenen. És curiós perquè l'any passat n'hi havia 9 que s'estrenaven, per tant, aquest any hi ha hagut doncs, menys estrenes. Això sí, les que han passat són l'Enigma, la Leia, el Montbar, tots 3 a Barcelona i un que està al Pla d'Urgell a Bellvís, a La Boscana. Per tant, doncs, restaurants que podeu consultar com han quedat en aquesta web del 3Cat Info.
Alguna recomanació més per avui, Marc?
Doncs sí, avui també us recomanem veure aquesta notícia que diu embassaments amb menys aigua de la que consta per acumulació de fang. Aquí La curiositat és que, com us podeu imaginar, doncs clar, les preses no, es van, allò, van arribant sediments i cada cop hi ha menys volum als pantans. Ho podreu veure, els embassaments, ho podreu veure en aquesta informació del 3Cat Info i, a més, podreu buscar a cada un com han anat pujant o baixant, perquè n'hi ha que pugen de capacitat. I diu que és l'ACA, diu que és una qüestió de càlcul que ara es fa amb eines més científiques que no pas quan es van construir. I n'hi ha 2 que estan al capdavant doncs, dels que sí que han perdut capacitat, que són Foix i la Llosa del Cavall.
Clar, perquè el tema és que si hi ha fang acumulat, en realitat clar, estan donant una superfície clar, que no s'ajusta a la realitat, no? Perquè no tot és aigua.
Clar,
és
i això, cap menys aigua, i això és important perquè quan en episodis de sequera, com clar, sabeu, en funció de com estaven els pantans de capacitat, era doncs les restriccions eren més o menys.
Ho consultàvem com a les xifres de Covid en el seu dia.
És com clau, sí, i l'ACA ara justament les acaba d'actualitzar, diguem.
Fa un any, Marc, de què parlàvem?
Doncs mira, parlàvem de pa de pagès. La Fleca Montserrat Fornés guanya aquest premi al millor pa de pagès català del 2024. Aquest any, el 2025, l'ha guanyat una fleca de Reus, al forn Cisteré. Bé, és curiós perquè l'any passat ja va ser una de les que era finalistes. El forn que ha guanyat aquest any és aquest forn de Barcelona, que està al carrer Castillejos, diguem que al barri del Baix Guinardó.
Molt bé, doncs Marc, demà no, perquè fem el programa des de Lleida per seguir la Fira Agrobiotec, però ens tornem a sentir divendres.
Divendres, molt bé.
Gràcies, bon dia.
Catalunya al dia.
Fer classes de català a 300 km per hora. Això és el que ofereix la companyia ferroviària francesa Sancef als passatgers dels trens que van des de París fins a Barcelona. La mateixa companyia ha fet una enquesta entre ciutadans de l'estat francès i un dels resultats que els ha sorprès és el següent. Un 30% d'aquests ciutadans francesos, un 30%, no ha sentit mai parlar català. Doncs bé, per donar a conèixer la nostra llengua i els nostres costums, s'han contractat professors. Són professors de l'Institut Ramon Llull, de París, que fan aquestes classes gratis als passatgers que ho vulguin. La Laia Claret ahir va fer un d'aquests trajectes.
Són 2:45 del migdia. Estem a l'estació de Figueres i Elefant, a l'andana número 6. Estem esperant el TGV Inouï, que ve de París, va direcció cap a Sants. He pujat al tren i ara mateix ens desplacem fins al vagó restaurant. Aquí és on es fan les classes. I veig el Jordi de la Vega, que és el professor. Bon dia.
Sí, bon dia.
Hola. És el que feu aquí. Tu ets professor de la Ramon Llull a París. Explica'ns una mica.
Sí, jo soc lector de català, concretament. Soc professor a la Universitat París 8, en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, que és la institució pública que s'encarrega de la promoció de la llengua i cultura catalanes a l'estranger. I actualment soc lector a París 8. I, bueno, ara mateix estem fent una iniciativa de TGV Inouï per promocionar o implantar o oferir cursos de català. Arribem a Figueres, a Girona i a Barcelona, i per tal que els viatgers arribin i sàpiguen nocions bàsiques.
Què és el que feu? Com ho feu? Amb fitxes? Et venen aquí al vagó restaurant els viatgers?
Sí, les classes són curtes i bàsicament és per ensenyar com saludar-se i les expressions més típiques per demanar un restaurant, per saber-se orientar, etc. I també, evidentment, fem referències culturals a monuments, gastronomia, etc.
Soc al costat de Halima Sakour, que és l'alumne d'avui. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous venez de Paris? Qu'est-ce que vous avez fait avec Jordi? Què heu fet avui amb en Jordi?
J'ai appris des mots en catalan.
He après algunes paraules en català per expressar-me, per poder demanar coses a Catalunya, per preguntar coses, per anar a un bar, fer la comanda, i he après algunes paraules senzilles del dia a dia, de la vida quotidiana.
Simple de la vie.
Et qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ici? Què has après avui aquí?
Sí, j'ai appris à dire bonjour, bon dia, bona tarda, si es plau.
Si es plau, molt bé,
s'il vous plaît. Voilà. Grazie, merci, adéu, pour dire au revoir, perdó.
I just mira, ara mateix acabem de passar Girona. Sebastián Gassot, responsable de comunicació de TGV Inouï, d'ESNCF, ens explica el perquè de la iniciativa.
Une des raisons qui nous ont poussé, en fait, à mener
un dels motius pels quals hem fet aquests cursos pels nostres viatgers és que hem elaborat un estudi per saber el nivell de coneixement que tenen els francesos del català. I els resultats són que un 30% dels francesos no han sentit mai parlar català.
Ont entendu parler de la langue catalane.
Doncs ja ho veieu, 6 hores 30, pràcticament de trajecte, van venint alguns dels passatgers. De fet, s'anuncia per megafonia que fan aquestes classes aquí al vagó restaurant. Són classes, això, 10-15 minuts, adaptades totalment als passatgers que hi ha dins d'aquest tren.
Molt bé, doncs, Laia Claret, hem descobert com és aquesta iniciativa. Classes de català de franc pels passatgers del tren del TGV que surten de París i van cap a l'estació de Sants de Barcelona. Ara, des de la companyia ferroviària francesa, estan fent proves de la resposta dels viatgers i la intenció és mantenir aquestes classes de català durant l'any que ve, també.
Catalunya al dia.
2:45, més coses. Un estudi fet per la Universitat de Barcelona associa el consum moderat de vi dins d'una dieta mediterrània amb una reducció del 50% de les possibilitats de tenir un infart o un ictus en persones que tenen un risc cardiovascular. La recerca l'ha presentada avui la Fundació per la Investigació del Vi i la Nutrició. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Però això és important, eh? Què entenem per consum moderat? Estem parlant de vi, també hi entraria aquí altres tipus de begudes com, per exemple, la cervesa, no?
Exacte, no entraria en aquest altre tipus de begudes. L'estudi parla només del vi i d'un consum moderat equivalent a mitja copa o una copa al dia. Sempre les dones menys dosi que els homes.
Clar, i si les acumules totes en un dia, què?
No pot ser, ara t'explico. El que és més important, segons aquest estudi, és que es prengui aquesta mitja copa o una copa durant un àpat basat en la dieta mediterrània. Uh-huh. El doctor Ramon Estruc, que és catedràtic de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i també és president de de la FIBIN, explica que l'alcohol que té el vi en dosis baixes ajuda a absorbir els polifenols que té el mateix vi i també d'altres nutrients del que estem menjant.
Té un doble efecte. Per un costat, minimitza l'absorció, el pic d'alcohol a la sang, per tant té menys efectes negatius, però potser el més interessant és que hi ha un sinergisme entre el vi i els altres aliments que fa que es facilitin l'absorció de molts compostos bioactius saludables.
Per tant, vi sí, però poquet i sobretot dins d'aquest ecosistema relacionat amb els altres aliments que mengem.
L'estudi, Estel, també s'ha fet aquest estudi, justament el del risc cardiovascular, s'ha fet a 1.230 persones durant 5 anys i s'ha publicat a la revista European Heart Journal. La Fundació per la Investigació del Vi també ha presentat, com et deia, altres estudis sobre els beneficis del vi, per exemple, en la inflamació del cos, en la salut intestinal per l'impacte que té en la microbiota o fins i tot per prevenir l'Alzheimer. I remarquen que sempre estem parlant, com deies, d'un consum moderat de vi i que un abús sempre té efectes nocius per la salut.
Entesos, doncs queda clar. Gràcies, Mònica, bon dia.
Bon dia.
Doncs mireu, parlant de vi, la DO Terra Alta ha creat el vi Batec de l'Ebre. És un blanc solidari que s'ha fet amb garnatxa blanca i diem solidari perquè els beneficis que s'obtinguin de la seva venda es destinaran a ajudar les zones afectades pel pas de la borrasca Alice el passat 12 d'octubre. Anem a la ràpida. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I com es repartiran aquests beneficis de la venda del vi?
Doncs mira, ara mateix hi ha dues opcions sobre la taula. Una és fer-ho per als iguals entre els municipis afectats, és a dir, Alcanar, la Ràpita, Godall, Mas d'Enverge i també Santa Bàrbara, i l'altre és destinar-ho a algun projecte en específic destinat a la reconstrucció. En qualsevol cas, es farà de forma consensuada amb els ajuntaments implicats. Marc Paladella és el vicepresident del Consell Regulador de la DEO.
I este vi és un vi solidari, però és un vi d'agraïment, més que res a tots els pobles mariners i els pobles de l'interior de l'Ebre. Per això l'han volgut fer, perquè mos creiem que ho necessitàvem fer per tots aquests anys d'agraïment que hem tingut.
Entre els alcaldes, satisfacció i un mateix desig, sentim Javier Reverter i Lluís Gimeno, alcaldes de la Ràpita i Santa Bàrbara.
És una recomanació, penso que ha de ser el vi de Nadal, de totes les taules de Nadal, no pels ajuntaments, sinó per tota la gent que ho va patir, que ho està patint i que ho seguirà patint.
Tindria que ser, i serà, no en tinc cap dubte, el vi de Nadal de totes les taules.
El vi és el guanyador del premi a la millor garnatxa blanca de la DO Terra Alta d'aquest any passat. Cada ampolla costarà 11,95 € i estan negociant també perquè es distribueixin tant als supermercats com també al sector de la restauració.
Quatre minuts per arribar a 2:45. Girona activarà 133 llits aquest hivern perquè les persones que dormen al carrer s'hi puguin resguardar durant les nits de fred intens. Aquesta xifra, Girona Clara Jordan, vol dir 20 llits més dels que hi havia l'any passat.
Sí, i que es reparteixen en els dos espais que ara mateix ja tenen les persones sense llar. La SOPA, actualment amb 65 llits, i l'antiga seu de la UNED amb 48. En donava més detalls la regidora d'Igualtat, Ami Sabali.
Aquestes 20 places no només són el pla fred, sinó que també distribueixen entre pla fred i sopa, perquè el pla fred no tindria aquesta capacitat d'acollir aquestes 20 persones, però sí que entre sopa i pla fred doncs fa aquesta ampliació, i això és una feina conjunta.
Per cert, que el consistori ha presentat les dades de sensellerisme a la ciutat, segons les quals dormen al carrer 111 persones. Són dades, però, de fa un any i que, per tant, no recullen les persones que han quedat sense opcions després dels desallotjaments de les naus de la carretera Barcelona o dels edificis dels carrers Tomàs Mieres o Ronda Ferran Puig, però l'alcalde Lluc Salellas assegura que s'han buscat alternatives.
Hi ha gent que podia viure en naus o en cases que potser el que ha fet no és anar a viure al carrer, sinó que ha buscat una altra ubicació, no sabem si dins del terme municipal o potser fora del terme municipal, similar al lloc on vivia abans, no? És a dir, en alguna nau, en algun edifici gran desocupat. Per tant, no entraria dins aquesta xifra.
Recordem que, segons l'entitat Som Sostres, són més de 200 les persones que ara dormen al carrer a Girona. En tot cas, el pla fred s'activarà dilluns vinent.
La Costa Daurada aconsegueix aquests dies 35.000 pernoctacions en hotels de Salou i Cambrils gràcies a un gran torneig internacional de futbol formatiu. L'aposta per allargar la temporada turística creix en una zona on cada vegada són més els establiments que obren fins a les festes de Nadal. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I quina és la clau d'aquesta pujada, d'aquest increment?
Bàsicament, ara mateix, per les instal·lacions esportives i també la disponibilitat dels allotjaments que treuen cada vegada més tornejos esportius formatius de nivell internacional. Aquesta vegada són prop de 6.000 persones entre jugadors i acompanyants de 224 equips que venen de 30 països dels 5 continents. Aquests esdeveniments, segons explicava la presidenta de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, estan sent clau per aconseguir allargar cada vegada més l'activitat turística de la Costa Daurada més enllà de l'estiu.
Unes pernoctacions que són molt benvingudes en aquesta època de l'any perquè ens ajuden precisament en aquest procés de desestacionalització. 6 hotels de Salou i Cambrils acolliran doncs, aquestes pernoctacions i això fa doncs, que aquests establiments puguin tenir obert en aquesta època de l'any, una època doncs, en què és més complicada doncs, l'aforament de visitants.
Els 40 tornejos d'esport base que s'han aconseguit atreure aquest any gràcies en part a les instal·lacions del Mediterranean Sports Hub de Salou en són la clau. L'excusa és l'esport, però segons el director de la Surf Cup Internacional, Jan Esteller, es programen també moltes activitats que beneficien tot el territori.
Volem portar gent que més enllà de participar en un torneig esportiu també visqui l'experiència de territori, de país, d'activitats complementàries com puguen ser partits de primera divisió, com puguen ser activitats culturals, com puguen ser visites, com puguen ser tasts de vins, etcètera, etcètera.
La gastronomia, PortAventura, l'enoturisme prenen cada vegada més protagonisme en aquesta aposta de tot el sector per tal d'augmentar l'oferta turística tot l'any. Aquest torneig ha generat el 10% de les estades d'aquests dies a la zona i encara hi ha una altra cita similar, però pel cap de setmana de la Puríssima.
Molt bé, doncs gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I la DIF torna a posar sobre la taula el polèmic projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la línia ferroviària entre Tarragona i Calafell. Els alcaldes dels municipis afectats han rebut amb reserves aquesta nova proposta. Clara Chavarría Domingo, què es proposa ara?
Doncs, a diferència del projecte de l'any 2021, que plantejava instal·lar una barrera acústica uniforme al llarg de tot aquest tram d'uns 8 metres d'altura, ara es vol tenir en compte les particularitats de cada municipi i rebaixar l'altura de les pantalles. Així, es preveu instal·lar més de 14 quilòmetres de proteccions acústiques d'entre 2 i 5 metres d'altura i utilitzar materials adaptats a criteris d'integració paisatgística. Adif s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats per consensuar una solució. Entre ells, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili, i el de Torredembarra, Vale Pino.
Una mica hem avançat, eh? Per tant, nosaltres som de tarannà negociador, anem a veure fins on tenen capacitat de negociar. Si hi ha algun punt que ens parem, doncs potser haurem de tirar enrere i dir, escolta'm, doncs plantegem-nos si cal.
És un projecte bastant diferent del que el 2021 vam veure. Ara es planteja unes altres alçades amb un nou estudi que s'ha fet. Avaluarem aquest projecte.
Els batlles estudien reunir-se per compartir les seves impressions. Per la seva banda, Adif diu que vol recollir les solucions consensuades en el projecte constructiu que ha de veure la llum d'aquí un any i mig aproximadament.
Aquests dies a la platja de Calafell s'estan posant línies de canyes per retenir la sorra que porta el vent. S'anomenen captadors de sorra i l'objectiu és que ajudin a formar dunes, dunes que serviran per protegir més la platja en cas de temporals. Amb aquest mètode, fins ara a Calafell, ja s'ha aconseguit elevar 15 centímetres el nivell de la sorra. Ara s'ha presentat un projecte europeu liderat per la Universitat de Girona, en el qual hi participa l'Ajuntament de Calafell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Riba, com funciona en aquests captadors de sorra i realment són una solució per les nostres platges urbanes?
Hola, bon dia. És un sistema simple perquè posant aquestes tires de canyes d'uns 70 centímetres d'alçada, la sorra que vola per l'acció del vent queda frenada i cau a la platja. Aleshores, el que es fa és acordonar-ho perquè ningú hi pugui entrar, ni tan sols la maquinària de l'Ajuntament. La sorra va quedant acumulada. El regidor d'Ecologia Urbana de Calafell, Aaron Marcos, ho considera una eina eficaç.
Funciona molt bé. El que ens hem adonat és que aquests retentors eòlics són capaços d'acumular quantitats importants de sorra o més que importants, determinants.
Ara, científics de la Universitat de Girona són a Segur de Calafell per establir un sistema de monitorització precís amb drons que els permet saber exactament quanta sorra es va acumulant. Carla García Lozano, investigadora de l'UDG, en detalla els resultats.
La primera és la zona d'ossada del passeig marítim, en la qual s'ha acumulat 1.000 metres cúbics de sorra, i això és un increment del 15% de l'alçada inicial. I l'altre camp de proves, que no està adossat al passeig marítim, ha acumulat també 1.000 metres cúbics. Aquí sí que ha augmentat un 25% de l'alçada inicial, que són uns 25 centímetres també, i en alguns llocs ha augmentat fins a 1,5 metres.
El projecte permetrà mantenir la continuïtat d'aquestes accions durant 3 anys, un projecte que posa Calafell com a municipi pioner en aquestes polítiques que pretenen intentar salvar el litoral abans que la deconstrucció dels edificis de la primera línia de platja sigui ja inevitable.
Molt bé, gràcies, Montse. 2:45. Dels mangakes més reconeguts del Japó i d'arreu del món seran les estrelles del manga Barcelona. Arrenca d'aquí a poc més d'una setmana i avui s'han donat tots els detalls de com serà Barcelona Valeria Huereda.
Amb l'objectiu que sigui una experiència única i irrepetible, el 31 Manga Barcelona ens porta el Japó a casa. I parlem sobretot de mangakes, com Tsutomu Takahashi. Ens en parla Meritxell Puig, directora del Saló.
És un dels mangakes més reconeguts de l'actualitat. La seva bibliografia inclou títols com Detonation Island, Black Box, Reverberation... Després, a més, també tenim Akemi Takada, que al llarg de la seva carrera ha perseguit com el tema principal, no?, la bellesa i la tendresa, diríem, de sèries com Urusei, Yatsura, Krimi Mami. Qui em fa també molta il·lusió aquest any és Takashi Matsuyama, que ha treballat mà a mà amb Akira Toriyama, autor del nostre volgut Bola de Drac.
S'afegeixen a noms ja coneguts, com el de Gou Tanabe, reconegut per les seves adaptacions de l'univers de Lovecraft, o Satoru Ni, autor de Windbreaker. L'estrella del manga Barcelona en anime ens el destaca l'assessor de continguts Oriol Estrada.
Shinichiro Watanabe és un d'aquests directors de culte que ja als anys 90 va revolucionar tot amb Cowboy Bebop. Després ha fet coses com Samurai Champloo i més recentment Lazarus, i segueix demostrant que és un director especial.
Estrada també apunta una sorpresa per fans nostàlgics.
Tenim aquesta estrena de Viatges Pokémon, i o sigui, serà la primera vegada que es pot escoltar, diguéssim, els personatges mítics de la sèrie Pokémon en català.
El manga Barcelona obrirà portes del 5 al 8 de desembre. John was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. El Museu Picasso de Barcelona repassa la gran influència d'Ubu, el personatge arquetip del tirà, ridícul, a l'art i la cultura del segle XX. La mostra, que obre demà al públic, aplega unes 500 peces d'una quarantena d'artistes de diverses disciplines, des de Picasso a William Kentridge, passant per Le Corbusier o aquests que sentim, els Beatles. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, són creadors que han trobat en Ubu Rei el personatge fanfarró, despòtic i absurd imaginat pel dramaturg francès Alfred Jarry a finals del segle XIX, una manera de criticar a través de l'humor aquells que abusen del seu poder. També Pilar Aymerich, quan encara no era fotògrafa sinó una jove estudiant de teatre, va quedar fascinada pel personatge i el 1964 va dirigir el primer muntatge de l'obra original a Catalunya, com ara recorda l'exposició.
Trobar-me amb aquell dictador completament atípic, monstruós, marrano, o sigui, acostumada a un dictador amb camisa negra a sota pali, vull dir, clar, era una manera de descobrir que també hi havia humor per sobreviure dintre d'una dictadura.
Hi ha pintura, escultura, gravat, llibres i música, entre altres, en aquesta exposició enorme, com apunta el comissari i director del Picasso, Emmanuel Guigón.
Una exposició enorme, en 2 pisos, con 496 obras y documentos a menudo divididos, que nos cuenta unas historias que cruza el siglo XX y el principio del siglo XXI a través de este personaje infame, grotesco, UNESCO, que atraviesa toda la cultura contemporánea, toda la contestación, el humor negro.
També s'han recuperat els titelles dissenyats per Miró per al muntatge dels mallorquins La Claca i els vídeos de les versions teatrals d'Albert Boadella i amb els Joglars en l'apartat dedicat a la influència d'Ubú en els escenaris catalans.
Doncs molt bé, molt interessant. Gràcies, Montse. Bon dia.
Bon dia. Painting testimony.
I de seguida els esports, però abans encara afegirem que Esther Bonal és la nova presidenta de l'Acadèmia Catalana de la Música. L'Assemblea Extraordinària de l'entitat ha triat la música, pedagoga i directora coral per rellevar Gerard Quintana, el líder de Sopa de Cabra, que havia estat al capdavant des de la seva fundació de l'Acadèmia Catalana de la Música ara fa gairebé 15 anys. Bonal avança que el seu objectiu és centrar-se a impulsar la igualtat i la diversitat en el sector, també la sostenibilitat econòmica i el creixement de la base social de l'Acadèmia. Actualment ella és professora de l'ESMUC, coordina el postgrau d'Arts Escèniques i Acció Social de l'Institut del Teatre. Entre altres projectes, ha impulsat el Centre de la Música i l'Escena per la Inclusió Social al Raval.
Esports.
I com sempre, aquesta hora, 5 minuts per l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 demarcacions aquí a Barcelona. Montse Raya, bon dia.
Bon dia.
El Barça es complica l'accés als vuitens de finals de la Lliga de Campions de futbol després de caure ahir 3-0 al camp del Chelsea.
El primer gol el va fer Jules Koundé en pròpia porteria en una acció desafortunada amb Ferran Torres. Just abans del descans va arribar l'expulsió de Ronald Araujo. Ja a la segona part amb 10, el Barça va encaixar els gols d'Estevao i de l'Ab que van sentenciar el partit. Hansi Flick, l'entrenador del Barça, reconeixia que els va faltar ser més agressius, però es compromet a millorar l'equip en els pròxims partits.
Puc prometre que veurem un Barça millor en el futur. Veig com ens entrenem. L'equip és diferent al de fa 6 setmanes. Els jugadors estan tornant i millorant la qualitat dels entrenaments. Tinc aquesta sensació i penso en positiu.
Really good feeling and looking positive.
Amb aquesta derrota, el Barça queda 15è amb 7 punts a la fase Lliga de la Champions. Poden acabar entre els 8 primers i evitar la repesca, però aquesta opció ara s'allunya una mica. Això sí, han de guanyar sí o sí els 3 partits que queden de la fase Lliga. El 9 de desembre reben l'Eintracht, el 21 de gener juguen a Praga contra l'Eslàvia i el 28 de gener reben el Copenhagen. Avui tenien fixat entrenament de recuperació a migdia, però Hansi Flick els ha donat festa perquè han arribat de matinada de Londres. Avui, a la Lliga de Campions, torn per al Madrid que visita l'Olympiacos amb el tècnic Xavi Alonso assenyalat. Són 3 partits sense guanyar dels blancs, 2 empats a la Lliga, 1 derrota a la Champions, però Alonso s'aïlla de l'enrenou.
Sabemos el momento que es, también sabemos la situación en la que estamos, tanto en la Liga como en la Champions. Lo que a mí me preocupa es lo que realmente pasa en Valdebebas, mañana en el campo, en la preparación con los jugadores, y lo otro no le presto demasiada atención.
En bàsquet, Xavi Pascual es retroba aquest vespre amb el Palau Blaugrana 9 anys després i ho fa en un partit d'Eurolliga del Barça.
És el que han de jugar contra l'Asvel Villarbán francès i amb la necessitat de guanyar per no quedar despenjats dels 10 primers llocs de la classificació. Els Blaugrana s'enfronten al CUE i el tècnic de Gavà, Xavi Pascual, ho viurà així.
Sé que serà un moment especial per mi, sens dubte. Tornar a sortir al Palau amb la gent, un moment molt bonic i que sí que en tinc una mica visualitzat al cap, però tampoc no ho estic pensant massa perquè tot queda en un segon pla, no? Tot això és poc important comparat amb l'importància de millorar, de jugar bé i de guanyar aquest partit que el considero francament important pel nostre futur.
El Barça-Esbel comença a 8:45 del vespre amb transmissió, com sempre, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
En handbol, el Granollers ho tenia molt complicat a la Lliga Europea, però tot se li ha posat de cara i ara depèn de si mateix per passar a la ronda principal de la competició.
Van passar les dues coses que semblaven molt complicades. Que els vallesans guanyessin a la pista del líder del grup, l'Horus Danès, per 28-29, i a més que el rival del Granollers pel segon lloc, l'Slovan Eslové, perdés amb el Baia Mare romanès. Amb tot de cara, Antonio Rama, l'entrenador dels vallesans, es mostra optimista.
Ara se'ns posa doncs, una nova oportunitat, no? L'oportunitat de guanyar el dimarts, no? I només ens serveix doncs, poder guanyar i d'aquesta manera doncs, poder passar amb 2 punts. No? Així que, bueno, de tenir-ho molt, molt, molt complicat a tenir opcions molt maques.
Destacadíssima actuació del porter del Granollers, el mataroní Pau Paniti, que va aturar fins a 8 gols.
Som en època de presentacions del Dakar. Avui li toca a Laia Sanz i el seu nou 4x4 per obrir una nova etapa en la seva carrera esportiva.
A la presentació que s'ha fet a Barcelona hi ha estat el Damià Aguilar. Bon dia.
Bon dia. Laia Sanz i el seu copilot italià Maurizio Gerini han presentat el seu projecte per al Dakar 2026, el més ambiciós fins al moment. Laia Sanz aconsegueix per fi un vehicle de la màxima categoria, però de tracció integral, un vehicle de la marca Ebro, fabricant recent de cotxes a la zona franca de Barcelona. Laia Sanz veu un Dakar dur en què caldrà començar amb calma i sense precipitacions.
És un somni fet realitat. Des de fa molt temps crec que és un projecte que em pot permetre saber fins on sóc capaç d'arribar. Òbviament, no, jo crec que no hem de buscar aquest primer any, hem de ser realistes, però crec que ens permet somiar de cara al futur.
Recordeu que la de Corbera disputarà la seva cursa dakariana número 16, la cinquena amb cotxe, amb tot just l'abandonament el 2024.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Acabaré la vida amb voltant d'escombraries.
Escolta la veueta que tens a dins. Sempre et dirà què has de fer.
Un aventurer sempre troba la seva àvia.
Ja vinc, àvia.
Això és Angelo, el bosc misteriós. És una de les pel·lícules que es projecten gràcies al programa 5 del Departament de Política Lingüística per fer que hi hagi més oferta de cinema infantil en català. Les sales de cinema, els ajuntaments o les entitats que s'hi adhereixen poden programar reestrenes en català per públic infantil i familiar, amb sessions obertes a tothom i a preu reduït. Per exemple, aquesta pel·lícula, Angelo, el bosc misteriós, es podrà veure dissabte als cinemes d'Amposta o demà al Cine París de Solsona s'hi projectarà Hola, Frida. Ens tornem a sentir demà. Recordeu, emetrem el Catalunya al dia des de Lleida, des de la Fira Agrobiotec. Cap que veu de passar un bon dimecres.